Torna a les 11 en punt. Seguim ara amb els companys de la Gran Vida.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
Tres Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas.
Les 10 i 5 minuts, continuem aquí a La Gran Vida per si vos acabeu d'incorporar o de saber que hem passat ja a una primera hora on hem repassat una mica l'actualitat de la grip i els virus respiratoris que tenim actualment. Ho han fet en Ramon García, cap del Servei de Vigilància de Salut Pública de les Illes Balears. També han parlat amb en David Arraez, de muntar aquest sopars de Nadal, a veure què poden fer per evitar discussions, sobretot perquè encara mos queda el sopar o dinar de Reis i també el sopar de Cap d'Any. I també hem parlat de teràpia de parella i dels nous propòsits per el 2026 en la Teresa Ramos. Ara volem recuperar en Albert Darder, que l'havien deixat una mica fora de joc, però també hem de repassar la previsió meteorològica i feim ara plou i fa sol.
Plou i fa sol. Tot el que passa al cel i ens afecta aquí baix amb Albert Darder.
En Albert Darder xerrarem aquesta setmana de la gran nevada nadalenca de 1907, que va coincidir amb el dia dels Sants Innocents. Demà serà un dia també perquè tingueu qualque cosa sorpreseta aquí a la Gran Vida, perquè no? O sigui, poden passar coses. No sé si tindré també en Margalida Cifra, el control tècnic, en aquestes dues hores, i demà també, m'ho confirmes? Sí, demà també la tindrem. O sigui que serà el testimoni de qualque sorpreseta per allà de les 9 i poc. Tindrem aquí la nostra innocentada. Ja han fet spoiler, no de què, però alguna cosa heu d'esperar. Així que ja podeu... Ja està. O sigui, ja vos he anunciat que demà podeu estar connectats des de bon dematí. Albert Darder, bon dia, com estàu? Com estàu?
Molt bon dia.
Com estàs? T'he xerrat de vostè.
Molt bé.
Què tal les festes?
Molt bé, aquí estem. Ens de panxa plena, però ha anat bé. De moment van més a festes.
Panxa plena i niguls que s'han buidat una mica, ha plogut.
Sí, mos ha regat bastant aquests dies. Mira, han tingut sort perquè fa bastant d'anys que no teníem un Nadal passat per aigua, i alerta, perquè no tardarà molt a tornar a ploure, perquè pues, llevant de Mallorca està entrant un front de precipitació que probablement mos torni a regar. Així que va bé el tema.
I també ha fet fresqueta. Han tingut els dies més frescs de l'any? Ha estat així?
Sí, de lo que ha portat de temporada, sí. Han tingut els dies més frescos, a l'espera de veure menys si en venen de més. De moment la temperatura quedarà així estabilitzada, no sou cap onada així de fred més forta, però bé, han d'esperar a veure si hi ha novedats amb els pronòstics.
Albert, tu feies un pronòstic aquesta setmana de que podia nevar en el Puigmajor. Ha arribat a nevar? Ha estat així?
Sí.
Sí?
Sí, sí, va fer una mica de neu el dilluns, dia 22, el dia de la loteria. Mira, varen tenir la sort que dalt del Puigmajor mos va caure una mica de neu, ja per llevar-nos el mono una mica i per acompanyar, no?, la temporada nadalenca en la que estem immersos.
Una nevada nadalenca que va ser grossa, ja ha plogut, l'any 1907, fa 108 anys o 110 anys aproximadament, i va fer una nevada que va coincidir amb el dia dels Sants Innocents. Explica'm-vos, com va ser això?
108 anys enrere, imagina't.
108, sí, jo havia calculat molt malament.
108 anys enrere. Va començar dia 27 i va seguir els dies 28 i 29 d'aquell desembre del 1907, mesos abans de que acabés la Segona Guerra Mundial, per cert. i va ser una erupció freda que és la segona més intensa del segle XX. La primera és la de febrer del 56 i, per tant, si haguéssim de cercar una medalla de plata dins del segle XX, aquest lloc és indubtablement pel mes de desembre del 1907, perquè va ser una nevada que va afectar arreu de l'arxipèlag, no se va escapar a cap illa i la neu va afegar a totes i cada una de les illes fins a nivell de la mà.
Per aquella època, tu que ets tan estudiós d'aquestes coses, com va afectar en els habitants que hi havia en aquell moment a Balears? Perquè una nevada d'abans, no sé si estaven tan preparats com ara.
Sí, la veritat que sí, perquè era més freqüent. El que passa és que això va afectar molt a les comunicacions de l'època. És a dir, no teníem la infraestructura que tenim actualment. Clar. I després un simple canvi de temps o un simple temporal ja m'ho trasbalsava el dia a dia en les comunicacions. Mm-hmm. Imagina't un fenomen de neu d'aquesta magnitud i, a més, una nevada més fora de lo normal com va ser aquesta del 1907.
Vinga, tornem a 2025. Com us queda per acabar l'any en quant a la meteo i què hem d'esperar en aquests pròxims dies?
Vinga, estem pendents de si tenim un canvi de temps fort entre Cap d'Any i els Reis, menys si mos ve una altra entrada de nord, tot i que això encara està en dubte, sí. I el millor que podem fer és mirar més a prop el que tenim ara aquests dies, que els vents seguiran una mica allavantats en component est. Això farà que el cel estigui bastant carregat de núvols. Ja fa estona que no tenim un dia on s'ha vagit sol per complet, si t'has adonat compte, no? Mm. I tindran precipitacions dèbils aquests dies i és un temps que mos acompanyarà el manco fins a Cap d'Any.
Així mos acompanyarà fins a Cap d'Any. I principis de gener ja podem fer qualque previsió o encara és prest?
Encara és prest perquè els pronòstics estan molt embuats. La veritat que els mapes no se posen d'acord. N'hi ha que mos diuen que podem tenir entrades fredes, n'hi ha que diuen que se mos plantarà l'anticicló, per tant, no mos atrevim encara a fer un pronòstic més enllà d'una setmana.
Molt bé, i d'Albert Darder, moltes gràcies per estar amb nosaltres una setmana més aquí a La Gran Vida, que tinguis un bon final d'any i molt d'anys una altra vegada.
Igualment, molt d'anys i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Darle la puerta abierta y a los perros invitarlos a una cerveza pa' que en las noches por lo menos dejen de aullar. Como no llueva, nos reiremos de las guerras, del petróleo, de los caciques y de los reyes, aunque claudiquen de las bobadas de las...
Oh, venga, seguim aquí a La Gran Vida. Anem a fer ara una volteta en Maite Morro per Eivissa.
Una passejada per Eivissa i Formentera amb Maite Morro.
Idò, hem de parlar encara de mercats d'artesania eivissenca. En els mercats nadalencs podeu trobar aquestes cosetes i fins al Dia de Reis, a Eivissa, podeu trobar aquest mercat d'artesania. I és que són dies per fer bones passejades, per anar amb nins i infants, amb sa família, i aprofitar de fer una passejadeta també per baixar una mica ses menjades. Jo estic obsessionat avui en lo de ses menjades, però és que heu de cercar plans alternatius, no només a ses teulades i en aquest menjar, sinó també que mirant més la tele, estem una mica més encatxofats en el sofà, ja sabeu que costa tot més, fa més peresa, però si vos voleu moure, una bona activitat és això, fer passejades per als mercats. Anem a veure com us conta na Maite Morro. Molt bon dia.
Idò, molt bon dia a tots des d'Eivissa. Avui vos vaig a convidar a fer una passejadeta pel mercat de Nadal de Vara de Rei, perquè per aquí tenim activitats pels més petits, també entreteniment pels més grossos. Tenim concerts en aquestes festes, ara que estem en plena celebració, que han vengut tots els nostres familiars, amics des de fora, també naltros que potser estan buscant algun detallet, no només per decorar sa casa, sinó també, bé, és Pare Noel i ha fet sa seva feina enguany, però Reis Mags encara tenen feina per davant, així que anem a fer una passejadeta i sobretot per aquí, per les casetes, on trobam artesania eivissenca. Tenim aquí Anna Carol Tur. Molt bon dia. Hola, bon dia. Cavall, tu sou un poc sa cara no visible de tot el que hi ha darrere d'aquest mercadet de Nadal, que dona alegria durant totes les festes, però vosaltres esteu aquí, vamos, tot és Nadal aquí.
Tot és Nadal. Comencem el 29 de novembre i estem a dia de Reis.
A veure, conta-m'ho, perquè jo veig aquí que tu el que fas és bisuteria, podríem dir-li, el que fas són joies, i el que tens són coses molt especials, perquè tu fas artesania, i Vicenca, tu ets artesana, tens la carta. Com començaràs a fer tot això?
Bueno, la història és un poc llarga. Jo abans feia una altra artesania i el meu home havia estudiat joieria, llavors teníem un taller muntat, però ell no s'hi dedica, i vaig pensar que seria hora de donar-li ús a tota aquella maquinària i ferramentes que hi havia.
Amb què treballes? Amb quin material treballes?
Plata 925.
Vale. Conta-mos un poquet, perquè la gent que mos puc escoltar, ja que estem aquí a la ràdio, no mos poden veure, que entenguen un poquet què és el que estàs fent i sobretot què és el que vens, què és el que pot comprar la gent i endur-se'n a casa seva com un detall per algú o per un mateix, i que sobretot té essència, tradició i història vicenca. Conta-mos un poquet què és el que fas.
Pues faig joies de plata inspirades en elements ibicencs. Per exemple, una de les col·leccions més característiques i que més agraden és que està inspirada amb els brodats de les pageses de Rifacus, les puntilles. I està acabat tot amb calat, és plata calada, amb les floretes i els acabats de puntes. I la veritat que agrada bastant.
Com se te va ocorrir fer dar-li a Rifacus forma de joia? Perquè veig aquí arracades, veig collars, veig pulseres, veig de tot.
Sí, bueno, m'agrada fer coses que no faci tothom, vull dir que sigui una joieria original, i vaig pensar que fer alguna cosa inspirat amb elements ibicencs, pues sí, alguna cosa interessant.
I, per exemple, tu t'has vestit mai de pagesa? Segur que sí, no?
No, la veritat que no.
Jo també me passa,
mai.
Eh?
Mai, no he ballat mai ni m'he vestit mai.
Però supos que per tu és Nadal té molta essència ibicenca, no? Que com celebreu vosaltres el Nadal?
Sí, en família. La veritat que és tant Nochebuena com Nadal és en família. Sí.
Com una tradició així que digues, això mai falta a casa, o mos agrada encendre la ximeneta, torrar sobrassada, o millor sempre per totes aquestes festes ve algú de fora que tingueu.
Sí, sempre s'atraca algú a casa, els papà sempre li duen una olleta de salsa de Nadal, i res, el més típic és celebrar-ho tots junts.
Veig que tu també dus unes arracades de peixos, eh? Sí. Que això, vulguis que no, aquí, també. Producte local el tenim.
També tinc col·lecció en peixos, que dic jo.
Que enguany s'ha volgut promocionar molt que la gent regali artesania, no? Entonces volem dar-li un poquet sa cara visible al que hi ha darrere, perquè clar, aquí hi ha moltes hores de feina, imagino.
Sí, darrere el que no es veu és això, moltes hores de feina, de primer de dissenyar, bueno, primer estudiar, òbviament, després dissenyar-ho, fer prova, a veure si funciona, si no funciona, i el que hi ha darrere és això, moltes hores de feina, que és l'artesania, pues, necessites, a més, els temps de vendre'l, els temps de produir.
Creus que la gent ho aprecia? Perquè moltes vegades la gent confon que és molt car, perquè la gent el que vol és guanyar sous i potser no entenen totes les hores de feina que hi ha darrere.
Sí, bueno, hi ha de tot. Hi ha gent que sí, que ho aprecia. Vull dir, jo fa 4 anys que estic aquí en aquest mercat i la gent pues, repeteix i sí que ho aprecien, però llavors sí que hi ha l'altra part que no acaben d'entendre, però que també tenen raó. Vull dir, cada un té el seu concepte de lo que és un regal de Nadal i un producte. No saben si és artesania o no és artesania i és normal.
Pues que no ho entengui, com li podem explicar el valor que té endur-se en una de les teves peces o qualsevol d'aquí dels artesans que feis?
Pues pensar que darrere de cada peça no és simplement anar a buscar un producte i vendre'l, sinó que darrere hi ha moltes hores de feina, li poses tot el teu cor a fer-ho, la teva imaginació, són moltes hores que du. A més, és material.
També són peces úniques, m'ho imagino, no?
La majoria sí. Hi ha col·leccions que sí que vaig repetint, però llavors sí que hi ha moltes peces que són úniques, que només les faig una vegada i prou.
Aquestes imagino, per exemple, que sí que poden tenir un preu més elevat, sí, però que és assequible segurament tot el que tens aquí.
Sí, les peces úniques sempre tenen un poc més de valor per aquesta raó, perquè aquella persona només tindrà aquella peça per ella, però bueno, si ho aprecien, pues, molt bé.
Hasta quina hora sols estar aquí cada dia? Perquè feis de dilluns a diumenge, claro.
Aquí cada dia. Fem de 11 del matí a 2 del migdia, llavors tancant per dinar. Bueno, hi ha gent que es queda, jo no. I llavors de 5 a 9 de la nit.
Pues, Carol, moltíssimes gràcies, molt bones festes i que vagi molt bé aquest Nadal.
Va, igualment, a festes, bones festes a tots.
Vinga, i demanem per aquí a veure, perquè tenim aquí casetes que tenim també pues, bolsos confeccionats amb pell. Tenim per aquí també panetones, que no hem trobat els chefs, però que tenen una pinta boníssima i diu que és el millor del món de 2022. Jo després m'hauré de tocar a provar-ho. També ven per allí espècies i aquí trobam una arta artesana, que és la Maria José, que el que té aquí d'entrada en el mostrador directament és un arbre de Nadal i les peces que hi pengen són castanyoles, pagesos, pageses fent rams de flors i tota una varietat de cosetes i vicenques moníssimes que me vaig apropar directament a poder parlar amb ella per aquí. Maria José, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, que estàvem intentant fer una miqueta de perspectiva i donar-li valor a l'artesania, no? Tota la feina que du darrere, tota la creativitat, tots pues, els materials que du i sobretot que són peces d'alguna manera úniques. Què és el que fas tu? A veure, conta-m'ho un poc.
Jo faig peces de ceràmica inspirades en la tradició d'Eivissa i els colors. I, bueno, el meu pare també era ceramista, entonces tinc molts de motllos antics, de figures púniques, tànits...
I... A tu ets segona generació, idò?
Sí, sí, sí.
I a veure, conta-mos un poquet la història de casa, és a dir, ton pare com comença i tu com segueixes?
Pues el meu pare era discípul d'en Daifa i va aprendre l'ofici d'ell. Com no tenia fills, el meu pare va ensenyar a un ceramista que també ara està en actiu.
Què vols dir amb fills?
Amb fills.
Homes.
Homes. Claro.
Estan parlant de xapat a l'antigua,
sí, eh? Sí, sí. La tradició és per això.
Però és perquè simplement a casa potser sou més tradicionals o perquè antes no s'estilava?
Antes no s'estilava.
Que eres dones ceramistes?
Sí. Entonces, a partir d'allí vaig començar a aprendre l'ofici i...
I tu digueres, si no se pot, per allí que vaig.
Perfecte. Molt bé, m'has entès perfectament. I així jo fa uns 8 anys que faig els meus propis productes.
Te va costar convèncer-lo de que t'ensenyés o no?
No, estava encantat. Estava encantat.
O sigui que tu t'has criat dins taller i d'allí sempre ho havies tingut claríssim.
Sí, sempre... És algo que sempre ho he viscut. I estic molt agraïda que la gent li agrada l'artesania i la compri.
És complicat fer ceràmica?
No, de fet estic fent un munt de tallers per gent que no ha tocat mai el fang, li expliques, se te queda mirant com d'aquest tros de fang que trauré i després vas potenciant la creativitat de cada un i surten peces molt polides.
Que polit dedicar-se a el que a un li agrada i li fa feliç, eh?
Sí, jo sempre dic que rica no seré, però que fer el que t'agrada és molt important.
Quantes hores de feina li pots dedicar a cada figura? Perquè, a veure, anem a explicar un poquet per aquí. Veig que tens moltes de s'estànit. Veig que allò és per... Que això exactament què és? Per ficar-hi flors o per què? Perquè veig que tens foradet aquí darrere el cap.
L'original té el forat darrere. Entonces, si la peça no s'amassaca molt, intent respectar tot el format de tànit. L'original que tenim a la necròpolis té un forat darrere.
Tens algun vínculo emocional o històric o personal amb la deessa tànit, que és la més representativa d'aquí de les illes?
A veure, jo li tinc molta, molta fe. De fet, mira, si veus, duc el penjaró i li demano coses... I jo...
Sí? Sí. És la teva guia, diguem.
És la meva guia i només la duc de fang. També som molt maniàtiques.
Supersticiosa?
Sí.
Per què de fang només?
Perquè jo faig fang. Entonces no és... Sí.
Vale, perfecte. Què més tens per aquí? Veig moltes figures per posar plantetes. Què més tens?
També hi ha les típiques figures de pagès eivissenca i castanyoles, capells... Ja te dic, jo m'inspiro en tot el que és la tradició i les rals d'Eivissa.
Quantes hores de feina, això t'anava a dir, per exemple, la producció que tens aquí o per fer una peça, quan pots arribar a tardar?
Al final treballa en cadena. Tu comences una peça i en el moment no la pots acabar. Entonces vas treballant una mica en cadena i intento dedicar-me pel matí 5-6 hores de producció i després a la tarda pintura i acabats.
Tu que ets artesana, el mateix que li preguntava antes a Anna Carol, creus que la gent aprecia el que és artesania i el que implica?
Jo crec que cada vegada més, entre que s'estan fent campanyes perquè la gent compri producte local i artesà i que la gent cada volta està més conscienciada en no comprar i anar en sèrie i dur tots el mateix, jo crec que sí.
O també hi ha una part fonamental que m'agrada molt, que són aquestes dates que fomenta molt el consumisme de gastar, gastar i molts de regalos, i moltes vegades gastar sous en coses que poden ser una miqueta més barates, però que no duraran per sempre, no són tan especials, i d'alguna manera fer un regalet aquí de comprar artesania, que és una peça única, que és una peça que en principi te pot durar no tota la vida, sinó generació en generació, que això ja no passa pràcticament. Entonces, no sé si la gent trobes que va buscant cada vegada més això, no només, més que no gastar tant de sous, sinó invertir en peces que puguen durar.
Sí, jo crec que sí, i a part és que valoren que hi ha un treball darrere d'aquella peça, hi ha un taller, hi ha unes hores, jo crec que sí, que cada vegada hi ha públic per tot, però jo crec que el nostre públic sent artesanes i artesans sí que ho valora.
I després un altre tema, en tota la evolució tecnològica que tenim, intel·ligència artificial, xarxes, cada vegada s'està posant en valor el d'abans, el que es fa a mà, que això és molt important també.
Sí, és molt important perquè jo, per exemple, també dono tallers a voltes escoles i és que els bossos no saben el que és el fang. Me diuen plastilina, massa, i dic no, això és fang, no ho han treballat. Entonces potenciar que se treballin ses mans és molt important, perquè això t'aprens a frustrar perquè no te surt, t'aprens a estar content quan te surten ses coses bé, que realment es fang no el pots manipular com vols, que té vida pròpia, entre cometes, i al final és un aprenentatge de tot.
Treballar ses mans i sa paciència, que és molt important.
Sí, molt, molt, molt.
Per acabar, Maria José, mos queden pocs dies d'enguany. Què li demanam en el 2026?
Pues que segueixi l'artesania a l'alta i que mos venguin a comprar molt.
Idò, això és el que us desitgem des d'aquí d'Eivissa. A tots vostès els convidem que quan vulguin passagin aquí, facin una passatgedeta pel mercat de Nadal de Vara de Rei, on tenim artesanes i artesans amb tot tipus de varietats de coses, de producte local i sobretot fetes a mà, amb molta estima, i que per què no, són especials, solen ser peces úniques i que poden perdurar en els temps, no només per naltros, sinó generació a generació, que és el que al final manté les arrels tant dels nostres vínculs com de casa i de tot. Així que, companys, molt bones festes i vos desig un molt bon any nou.
Igualment, Maite, quina gran estima mos explica aquestes cosetes, aquestes històries des d'Eivissa. Molt d'anyets també tu, i vinga, ara un poquet de música i en tornar de la publicitat, que serà breu, una entrevista molt interessant amb el regatista Hugo Ramón.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
El teatre principal d'Inca arriba Los Yugoslavos, la nova obra de Juan Mayorga. Una història sobre l'amor, la tristesa i el poder de les paraules, ambientada en un bar del Madrid dels anys 60. Amb un repartiment excepcional, Javier Gutiérrez, Luis Bermejo i Alba Planas. 27 de desembre a les 7 del capvespre. Teatre que emociona i interpel·la. Entrades a teatreprincipalinca.com.
Avui també mos acompanya un home que ha fet de la mà no només una forma de viure, sinó també una manera de contar el món. Parlam d'un navegant oceànic, un regatista, un divulgador i també narrador d'històries viscudes en primera persona. De fet, jo tinc un llibre a les meves mans que m'ha donat ell mateix aquí just abans d'entrar a l'estudi. I ell ha participat en diverses edicions de la Mini Transat, ha donat la volta al món i fa no massa ha viscut també un episodi intens enmig d'un temporal, perquè el temps passa molt aviat, però també li voldran demanar aquests petits incidents que poden passar, no?, quan un està dins la mà i té un petit accident. Un accident que, bé, jo sempre he fet la broma de que mai he fet triatlons, perquè jo corria maratons, en bicicleta no m'anava malament, però si és qüestió de nedar, manguitos. Ara imagineu si m'he de ficar dins una embarcació i he de caure dins la mà i hem de treure una mica el cap. Hugo, Ramon, com estàs?
Què tal?
Molt bon dia.
Bon dia. No te pensis, jo lo de nedar tampoc se m'adona massa bé. Jo m'agrada anar damunt l'aigua, no dins l'aigua.
És diferent, eh? Sempre dius que la mà, el mar, forma part de tu des de ben petit. Com va començar aquesta curolla? No tindrem massa temps, ja ho sabem, perquè em donaria per una hora, però quan vas començar a sentir que la mà era el teu?
Abans hi havia una generació de navegants oceànics que, com és un esport també contemplatiu, pues fa molt d'anys, quan no hi havia tanta voràgine de redes socials i coses d'aquestes, fa 40 o 50 anys, els navegants oceànics eren molt bons comunicadors i escrivien molt bé. I mon pare va començar a comprar revistes franceses de on els navegants que feien les voltes al món i tot això escrivien, no? I a més hi havia un component molt més misteriós, perquè clar, no, ara les regates oceàniques les pots seguir per internet. Hi ha una posició, nosaltres, per exemple, som interessant, no tenim comunicació exterior, però sí que des del barco metem una posició perquè la gent mos pugui seguir i vegi com avançam, no? Però abans no era així. Mm. Però tant aquest misteri que envoltava aquestes narracions, no?, que enviaven de tant en quant per ràdio, pues va fer que me vaig enganxar aquestes històries, aquestes vivències i aquesta manera de pensar i de viure, no? I a partir d'allà ja vaig començar el camí clàssic, no? D'optimista, valia lleugera, a la Bahia de Palma, i però de seguida que vaig poder vaig intentar fer la meva primera gran regata oceànica, que era la Mini Transat ja el 2005.
Què t'ha donat a nivell personal més enllà de l'esport? I ara parlarem una mica d'aquestes proves també.
Bueno, al final, seguint sent un esport, per molt que sigui, com he dit abans, contemplatiu també, i l'esport en el final ritma molt la teva vida, t'ajuda a afrontar situacions, t'ajuda a donar el millor de tu, i en particular, la vela oceànica m'ha ajudat a una part, evidentment, correm amb màquines, per tant, la part tècnica també és molt important, no? Ser molt meticulós dins una preparació, no només del teu cos, sinó també de la màquina, i això m'ha ajudat a tenir una visió 360 graus de lo que és l'esport, la vida, i tampoc me puc oblidar que en el final jo estic visquent coses que la majoria de gent no ha viscut. Estic veient també, a part, estic tenint sensacions de soledat, d'introspecció, i a part també estic veient unes postes de sols i unes estrelles i unes situacions que sé que molt poca gent haurà viscut, i això me fa sentir que ho he de contar.
T'ha passat qualque vegada dins aquesta soledat que me comentes de dir que punyetes faig aquí?
Sí, sempre ho dic, no? No se tracta, per exemple, de no tenir por. Se tracta, és impossible no tenir por. Jo tenc por a vegades. Se tracta de superar-ho, no? I de la mateixa manera també és important poder dir què faig aquí, però després tornar, no? Jo quan vaig arribar d'aquesta passada Mini Transat vaig dir mai pus, no? No per ser Mini Transat en si, sinó per tots els 4 anys de preparació i tots els sacrificis que he hagut de fer, però ara ja ahir vespre estava editant el vídeo que he pujat a red social de un pot de resum d'aquesta quarta Mini Transat i ja me torna a fer ganes, no? O sigui que, mira, he dit mai pus i ara ja torna a pensar que és un estil de vida que és meravellós, no?
Vares escriure Horizontes i la vares fer, el vares escriure després de les tres primeres experiències.
Exacte.
Abans de fer la quarta.
Sí.
Clar, sempre hi ha uns agraïments en el llibre.
Sí.
I llegiré directament a mi família, a mis perrijas, a mis amigos de mar y tierra, a los que han compartido millas, sueños y tormentas. Quan estàs tot sol, tot això està molt bé. No els atens i supos que has de gestionar aquestes pors i aquesta soledat. Quan agraeixes a tanta gent,
sí,
és perquè després també han d'aguantar ells aquests moments de passar pena?
Exacte. Ho agraeix sobretot en els moments previs, no? Jo sé que tothom, més o manco, sap que jo a la mà estic bé i per molt de que puguin passar pues, tempestes o moments complicats, saben que jo som un home resolutiu i que bueno, navega en seguretat i saben que estic a gust. Tots aquests agraïments normalment és per totes les preparacions de la mini-transat que solen, com he dit abans, no solen posar la teva vida bastant en stand-by i que t'aguanti la gent en aquests moments, pues, per jo és molt valuós, no? Perquè és realment el moment que necessito que la gent estigui en jo, abans, més que durant la competició. Durant la competició jo sé que hi ha molta gent, molt d'ulls mirant-me, i me sent molt arropat, però el problema és quan és abans, no?
Per situar la gent, què és una mini-transat, en què consisteix?
Pues la mini-transat és una regata oceànica que creua l'oceà Atlàntic darrerament de França fins al Caribe. Quan jo vaig començar aquestes meves tres primeres mini-transat arribàvem a Brasil. És com un Dakar, va canviant, no?, de llocs. I el més important és que és amb els vaixells més petits de navegació oceànica, són barcos de 6 metres i mig, amb moltes regles, és a dir, no se pot anar en qualsevol barco, però el més important és que és sense comunicació ni assistència en l'exterior. És a dir, nosaltres en el barco tenim prohibit d'un telèfon mòbil, Apple Watch, totes aquestes coses, perquè realment és una regata que les regles primen que realment estiguem a una soledat absoluta.
Tu no tens contacte amb l'exterior, però l'exterior sí que té contacte amb tu perquè té la ubicació.
Exacte, només amb ubicació. I cada dia rebem un parte meteorològic per tots iguals, que nosaltres no podem contestar, simplement és un missatge gravat que ens dones el parte meteorològic per una qüestió de seguretat, principalment. Però sí, la soledat jo, per exemple, la combatesc molt gravant. Jo quan gravo en vídeos i després faig més documentals i tot això, jo quan estic gravant puc elegir a qui estic donant el missatge, no? A molta gent o una persona en particular. I la càmera se converteix en els ulls de la persona que jo li vull contar alguna cosa, no?
En aquest cas vull posar en context un problema que vares tenir. Un dia arribes a Cascais, just abans que entrés una forta tempesta.
Gabriel.
I conta'ns què va passar exactament.
Bueno, l'Atlàntic estava un poc en ebullició, no? I era un poc complicat tenir informació de la meteorologia quan varen partir de França, i una borrasca se va convertir en un huracà enmig de l'Atlàntic i estava a punt de rebentar tota la flota que estàvem a l'oest de Portugal. I l'organització, a través d'un missatge per un dispositiu que tenim, que també el mateix, només rebem, no podem enviar, és una cosa molt rara, però és el mateix dispositiu que ens dones a posició, també ens poden enviar missatges, que normalment no ens envien ni un. I ens van dir, al·lots, agafau el port més proper que tingueu. I això per nosaltres és un problema, perquè el barco, a més, tampoc té motor. I és un barco de regates, el 100% de regates. I tot el que no sigui necessari per anar lo més ràpid a vela no ho tenim. I clar, jo estava bastant en fora de Portugal. I amb molt poc vent ens vàrem haver d'anar provant a Portugal perquè aquesta borrasca, Gabriel, que també va arribar a tocar a Mallorca, pues no rebentés. No sé si hi havia ones de 10, 11 o 12 metres, no? I això, pues, l'organització s'ho pren molt en sèrio perquè això, en el final, hagués causat un carnatge molt, molt important a la flota i segurament hi hagués hagut bastant de morts, no? I generalment, avui en dia, els directors de la regata, quan passa una cosa aquesta, s'anirien a la presó. Per tant, intenten molt que salvaguardar, diguéssim, la seguretat de la flota. Vàrem haver d'arribar a Cascais, tots un poc en desbandada, no? Perquè quan fas una mini-transat i arribes a un port d'arribada, hi ha gent que t'espera, hi ha pneumàtiques, hi ha organització, però quan arribes a un port desconegut, amb cartes molt limitades i sense comunicació amb terra, pues, se torna un poc complicat i són moments pues, sempre difícils. A més, que t'està rompiguent el ritme de regata. Nosaltres partíem de França pensant que arribàvem a La Palma, a l'escala de La Palma, i això d'un dia, d'un segon per l'altre, tu estàs en el teu món, esteve bimboia, i d'un moment per l'altre diuen, pum, s'ha acabat, tot, vés a terra el més ràpid possible, i has de més tardes dos o tres dies, pues, te romp un poc els esquemes.
Fixa't que jo te comentava això per la dificultat, no?, de resoldre un problema durant la navegació i tu en el principi ho comptes, però després penses, ai, però m'ha de fotre la cursa, m'ha de fotre el temps, perquè clar, estàs aquí, ho pot comptar. I la meva sort de tenir-te a l'estudi i no fer un programa d'esports és que puc anar un poc més enllà de la part esportiva, i per això te vull fer una pregunta una mica filosòfica, que potser és profunda, però que se pot aplicar a qualsevol àmbit. Creus que tot això que aprens durant la navegació la pots aplicar o l'apliques a la teva vida quotidiana, a la feina, a les relacions?
Oh, i tant, sí. A més, és una evolució de sa vida. Jo, per exemple, sa meva primera mini Transat va ritmar sugo des 20 en els 40 anys. És a dir, me vaig convertir a sa persona que som ara gràcies a sa mini Transat, gràcies a com veia el món, gràcies a que veia que hi havia coses que m'havia d'esforçar més, gràcies a aprendre moltes coses. I ara, per exemple, en aquesta mini Transat he après que puc viure sense grans projectes, que m'he de centrar més en les petites coses, en les coses diàries, en les coses que no forçosament han de ser una cosa que han d'anar lligades en sego, no? I això, pues, m'ho ha mostrat la mini Transat, aquesta mini Transat, no? Mm. És a dir, que sí, evidentment, quan tens, vius una vida tan intensa a la mà, òbviament està repercutint positivament, diria jo, a terra.
Has transformat també les teves travessies en llibres, no sé si tens previst... Que sempre sí. És una pregunta que se fa molt. I per a quan el pròxim llibre? Voleu llegir primer aquest?
Però Horizontes és sobre les meves primeres mini Transat, i el interessant és que és una evolució de l'escriptura d'un lot que comença a escriure en 18 anys, no? Mm-hmm. I el vaig acabar, o sigui, 20 anys després, el vaig acabar en guany. Ja tenia quasi tot escrit, però feia 20 anys que li donava voltes i voltes. Ara espero que en uns mesos, quan me centri un poc el cap, sortirà Espuma, que és sobre la meva volta al món, no? Que era un blog que escrivia cada dia per el mitjà de comunicació i la meva pàgina web. I espero que dins no massa més escriuré Luz, que serà aquests 4 anys de preparació sobre i aquesta mini Transat. No, per què 20 anys després vaig decidir tornar? Per què ha estat tan complicat? Per què el que ha passat a terra m'ha afectat la meva preparació i la meva mini Transat? No? Perquè quan ja tens 40 anys les coses se compliquen un poc més. I un poc serà aquesta trilogia, i no sé si n'hi haurà un quart, perquè no sé si seguiré navegant, en el final depenent de patrocinadors, depenent de moltes coses, però bueno, espero que almenys aquesta paraula i aquesta, diguéssim, ganes que tinc de xerrar sobre la mà i l'oceà i les introspeccions personals, pues, pugui ajudar a sa gent a tenir ganes de tenir una vida, pues, això, un poc més contemplativa en segons moments.
La darrera pregunta. Dius una frase que se diu "vull ser els teus ulls a l'oceà". Per què sense aquesta necessitat de contar això perquè, de tot el que vius?
Perquè tinc molta
i tenim
sort.
Un minutet.
Tenim molta sort. I jo sé que hi ha gent que, pues, potser que té una feina que no s'agrada o que té una vida que no li agrada, i pues, m'agrada, pues, poder ser un poc sa part que tingui aquesta persona per somiar. Per somiar entre quatre parets, sense, com he dit, mai oblidar que he tingut i tinc molta, moltíssima sort, i per desgràcia, tant de bo tothom tingués la sort que jo tinc. I per això m'agrada poder contar històries.
I de... Nosaltres volíem contar també la història d'un Hugo Ramón, que ha participat a 4 mini Transat, i la veritat que ha estat un luxe poder compartir aquest temps amb tu, perquè Nadal també serveix per fer una aturada i veure que més enllà de torrons i festes tenim molta gent mallorquina, balear, que destaca per diferents actuacions. I a vegades no fa falta esperar que un aconsegueixi una fita per entrevistar-lo, sinó que en qualsevol moment des any han de poder mostrar tot això que me'l vol mostrar tu a través dels teus ulls i d'una navegació. Moltes gràcies.
Gràcies pel vostre carinyo.
Gràcies.
Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
IB3 TV3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. TV3, tots donam una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
Els caps de setmana viu la gran vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
Les 10 i 44, amb ells arribarem fins a les 11, fins al final d'aquest programa de la Gran Vida número 33. Ningú no és perfecte, és el nom d'aquesta secció, que ja sabeu que està dedicada al cinema. I ara els hi feia la broma, no? Sempre parlàvem de cinema, de sèries, ara vos estic engronant, però en el final sempre només xerrant de cinema. Sé que farem una secció en qualsevol moment de sèries, o sigui que podeu pensar que és el que podem fer. Però avui, com esteu, Sergio i...
Bon dia. Bon dia. Bones festes, bon Nadal.
Exacte, de menjades, com aneu, vosaltres, de menjades?
Encara estic ple. Sí.
Horaris canviats, girats,
sí, sí. Total.
Idò, avui duim un tema de, direm, que és el recordatori de les millors estrenes, les millors pel·lis, de tot allò que ha passat l'any 2025, una mica el més destacat. I la veritat que tenim grans títols.
Sí.
Vinga, va, no fa falta tirar la música de Peter Gunn, ja, endavant, teniu 15 minuts per voltes.
Efectivament, aquesta és la darrera secció que tenim aquest any i varen dir... Hem de fer un repàs com toca, com fan totes les plataformes, Spotify, com Sorrapt, totes aquestes grans aplicacions que te diuen, inclús Letterboxd, que és aquesta aplicació, aquesta xarxa social sobre pel·lícules, que te diu totes les pel·lícules que ha vist durant aquest any, i van dir, anem a fer un repàs, anem a valorar si realment aquest 2025 ha estat un gran any cinematogràfic o no.
Quan ho xerràvem, de fet, van dir... i potser no ho és, no estem...
Mentre fèiem aquest repàs...
Sí, miràvem... Un cerca títols, n'hi ha grans títols, cada any n'hi ha grans títols, però és veure que no ha estat un any increïble. Tenim a la memòria anys, jo què sé, 2019, que varen ser anys de deixar-nos 10 títols increïbles, i aquest any...
Ha estat una mica magre.
Ha estat un poc més difícil si trobar aquestes, però n'hi ha bons estrenes, com sempre, i de fet podem començar a xerrar el més important, no? Que són els dos Bs, el dinero, i de quines estan les pel·lícules que més gent han duit a les sales, i per tant...
Més taquilleres.
Les més taquilleres,
efectivament. I per fer-ho, anem a posar un clip de la pel·lícula més taquillera més enllà d'una pel·lícula xina, ja ara ho xerrarem, però anem a escoltar un clip de Zootropolis.
Conejita, zorro, este caso os llevará al éxito o al fracaso. Como falléis, os separaré para siempre.
Ninguna serpiente ha pisado Zootrópolis desde hace siglos.
¿Hobbs y Wild?
Wild y Hobbs, el Dream Team.
Perdona, Paul.
Ho deien, Mateu, la pel·lícula més taquillera de l'any ha estat una xinesa, passa moltíssim, hi ha molta gent, i per tant el públic xinès és molt important de cara a fer les llistes de les pel·lícules més taquilleres.
Clar.
Tot i així, també ho ha estat a Xina, com a la resta del món. Zootrópolis no té cap misteri, és un gran estrena de Disney, però bé, hi ha altres títols també a destacar.
Efectivament, està Lilo i Stitch, que seria un live action, sí, igual que ho ha estat com Entrenar tu Dragon. En el final, aquesta llista de les 10 pel·lícules més taquilleres d'aquest any tenen algun comú que és efectivament que és o animació o pel·lícula familiars, és a dir, aquest tipus de pel·lícula que llevaran xerrar una secció que agafa tota la família i la mobilitzen als cinemes.
És diferent veure una pel·lícula de terror que vas amb la teva parella o una comèdia i vas també, jo què sé, pot anar una persona, però aquestes pel·lícules on pots aglutinar tota la família i van pares, infants i enxerrat aquí, no?, que també falten, a part d'aquestes pel·lis d'animació, altres pel·lícules com, i hem posat l'exemple altres vegades de Solo en casa, que puguin anar pares i fills i que no s'avorresquin els fills o els pares, però aquestes sí que no tenen
tenen dubte. És a dir, tu hi vas i ja vas amb els nins i poden ser divertides, però són per menuts, no són per adults.
Efectivament, i dins el mercat, diguéssim que són pel·lícules que són això, o live actions, o reboots, o remakes, són pel·lícules que ja han funcionat i que els estudis no se compliquen massa la vida i tornen a fer el mateix producte, però emmarcat en un altre format. De fet, unes pel·lícules que també són molt taquilleres, és la següent categoria, que seria aquest cinema de superherois, que efectivament també hi ha hagut grans pel·lícules de superherois aquest any.
Molt èpic, no?
Total.
Sí, aquesta banda sonora i aquesta pel·lícula en concret, jo diria que és la pel·lícula de superherois d'aquest any, Superman.
Sí, ha estat també la nova de Quatre Fantàsticos, no? Aquesta tornar a agafar aquesta franquícia de Marvel, però sí, estem, és el gran gènere d'aquestes darrers 15 anys, sí, ha estat el gran gènere de cinematogràfic, és que era el western en els anys 40 i 50, és que més tard va estar el thriller.
Sí, aquestes dècades han estat protagonitzades efectivament per superherois i per les seves pel·lícules, i aquest any no és una excepció, també ha hagut Superman, Los Cuatro Fantásticos, com dit, però també ha estat Capitán América, Brave New World, que tampoc va funcionar molt bé taquilla.
No està Thunderbolts.
Thunderbolts, que era una pel·lícula més petita. És vera que duim un parell d'anys que les pel·lícules de superherois no són el que eren, però tot s'està conformant perquè aquest 2026, amb l'estrena de la nova de Vengadores, torni a ser un gran any d'estrenes de superherois.
I el cinema de superherois no deixa de ser cinema d'acció, que és una altra manera, un d'aquests gèneres que, bueno, de blockbuster, no, de gran pel·lícula, sí, amb efectes especials, que anar a veure a la gran pantalla. I com a cinema d'acció, el clipet que m'ha agafat com a gran exemple, m'apareix d'aquest any, és la nova entrega de Missió Impossible.
Siempre hemos estado en el lado bueno, hermano. No me arrepiento de nada. Y tú no deberías. Debes confiar en mí. Una última vez.
Aquesta darrera frase, no?, d'en Tom Cruise en el tràiler, que diu debes confiar en mi una última vez, és la manera de cridar a la gent en el cine.
Totalment. Aquesta pel·lícula, amunt una saga, tornem a lo mateix, o remakes, o reboots, o sagues, que són les que mobilitzen a la gent, i en Tom Cruise ho ha fet com a gran productor d'aquesta saga, com a gran última estrella de Hollywood i gran
heroi d'acció.
Efectivament, és representant màxim d'aquest tipus de cinema, que és el cinema d'acció, però també hi ha hagut altres pel·lícules aquest any de...
Com sempre, estan aquests grans blockbusters. Hi ha un exemple que a jo m'ha agradat moltíssim, que és Fórmula 1, aquesta protagonitzada per Brad Pitt, però també han tingut una de les més taquilleres, ha estat Jurassic World, una altra seqüela, sí, una altra IP famosíssima.
Que sempre funciona.
Efectivament, totalment. I una que no m'ha fallit dins les més taquilleres, perquè du molt poques setmanes estrenada, però que serà una de les més taquilleres, sí, acaba d'estrenar-se, que és Avatar, la nova d'Avatar, la tercera d'Avatar.
Deixeu-vos dir xerrar amb vosaltres, veus? M'heu fet veure... És que m'heu fet veure Avatar. Jo no havia vist la primera, la del 2009.
No, vares ser tu, és qui no va anar.
És l'única persona en el cinema.
Són jo, perdoneu, les 10:51 minuts aquí a la Gran Vida, en directe avui el dissabte 27 de setembre. Admet que som l'única persona de la història de la humanitat que encara no havia vist Avatar. Na Marga s'hi fred tampoc, però tu no havies nada, quasi. Però és que jo ja tenia... Jo era un pollo de 29 anys, l'any 2009, i no la vaig veure d'en James Cameron, sí, sí, quan 12 anys abans, o l'any, bueno, l'any 97 havia fet Titanic, no vaig tornar a veure remet d'en James Cameron. Fa Avatar, que va ser espectacular, i m'he passat durant molts anys escoltant crítiques de com que no l'has vist. I això s'ha anat refredant fins que ha sortit Avatar tercera part, ara, no?
Sí. Ara és personal, no? Ara me toca jo.
I ahir vos he de dir que vaig veure Avatar, ses quasi 3 hores de pel·li, o 3 hores.
Jo crec que més.
Són més. I doia, sí, vaig... Sí, perquè eren les 9 i eren l'1. Sí, sí. Sí, per això tens son. Vaig disfrutar i que bé han veït aquesta pel·li.
Totalment. Jo, per jo, és una de ses grans pel·lis. La primera, per jo, va ser un esdeveniment fonamental a la meva vida. El moment en què vaig veure Avatar, jo tenia 8 anyets, però sí que...
No, va canviar. Va pareix extraordinari. Ara pareix que jo he descobert el món i he rit molt tard, però bé.
Hauríem de xerrar d'aquesta pel·lícula.
La següent categoria que volen tractar és una que també és un clàssic, cada any té grans estrenes, que és cinema de terror, i per això duim un clip d'una de les pel·lícules de cinema de terror aquest any, que és Sinners.
pero a pesar de todo lo que he visto, no había visto demonios ni fantasmas ni magia hasta ahora.
Que bé juguen en sa música. Sa música és imprescindible en el cinema de terror. De fet, el que dona por no són ses imatges, és sa música.
El so és imprescindible. En general, en el cinema no ho tenim tan present, però estem molt més entrenats. L'oient i lo que és l'espectador està molt més entrenat amb el so que amb l'imatge. Si una imatge no te funciona del tot, diguéssim que no passa res. Però si hi ha un so que te descol·loca, te treu de sa pel·lícula totalment. I The Sinners, efectivament, aquesta pel·lícula que damunt combina el terror amb la música, perquè va d'aquest cantant de blues i tal, pues, ha unat molt bé el so, la música i les imatges terrorífiques.
I a més és una pel·lícula amb un estil marcadíssim del director de Creed, per exemple.
Correcte.
Que ja ha treballat.
O Black Panther, també.
Clar, que ha treballat totes aquestes vegades, no, amb Michael B. Jordan, que fa dos papers en aquesta pel·lícula, i efectivament és una pel·lícula amb moltíssim d'estil i no és l'únic exemple de cinema de terror. Aquest any han tingut una altra seqüela d'Expediente Warren, ha estat Sign the Weapons, per exemple, que també ha tingut bastant d'èxit, de 28 anys després, són...
Sí, que ara tornarà...
Jo me quedaria amb sa de Weapons, que Weapons, se diu així, d'aquesta bruixa de l'època actual.
També ha estat Frankenstein.
Sí.
I jo volia demanar una coseta molt ràpida, xerrant de seqüeles i xerrant de terror. Jo ara que m'estic veient ara tot lo de Viernes 13, he de veure sa 9, n'hi ha 12, i sa darrera és de 2009. Quan sortirà? No sé si me podeu fer una mica d'investigació, no per ara, però per pròxim dia, si me podeu cercar i trobar quan se farà alguna cosa. Crec que s'està enregistrant una sèrie del personatge de Jason, de la pel·lícula Viernes 13, però la pel·li, a veure quan se gravarà Viernes 13.
No, hi ha moltes pel·lícules que s'han de seguir la pista i que pareixen que han d'existir des de fa 6 anys i després desapareixen. M'ha passat amb bastant de títols. Aquest any, per exemple, ha estat Ara me ves 3, que jo no m'ha agradat molt, però bueno, l'estic esperant des de feia molt de temps.
Sempre Max.
Sí, efectivament. Sempre hi ha títols que apareixen que han d'insistir i se queden com com en l'aire.
I la següent categoria no sabíem molt bé com titular-la. De fet, és algo així com quantitat de pel·lícules estrenades a 2025 a festivals,
sí,
però que encara... O sigui, ja han començat el seu cicle d'exhibició, però que encara no han arribat a Espanya. I per això m'ha traiat un clip de Martí Supreme, que potser no sona molt, però que no et sonarà perquè arribaran als cinemes d'aquí pocot.
És a dir...
Diga.
Hola, soy Martí Mauser, estoy en la suite real. Te vi ayer en recepción.
¿Y?
Es que nunca he hablado con una estrella de cine. Yo también actúo.
¿En serio?
Sí, ¿no me crees?
Yo... no.
¿Tú qué? ¿Qué?
¿Tienes el Daily Mail delante?
¿Messer, eres tú?
Sí, el elegido.
Salgo bien, ¿eh?
Musicote, vos volia demanar, que he estat a punt d'interrompre això, que són pel·lis que encara no han sortit aquí a Espanya.
Correcte. Són títols que potser no en sonen molt, com Nouvelle Vague, La Gràcia, aquesta pròpia de Martin Supreme, però que són pel·lícules de grans autors i que efectivament arribaran o a gener o febrer o aquest pròxim any, i són pel·lícules que efectivament tindran gran taquilla i seran molt importants.
I de la carrera dels Oscars també, que haurem de xerrar, són aquestes estrenes just abans dels Oscars que aquí arriben més tard. També ha estat un bon any amb exemples com aquest, per exemple, que encara no han arribat, però bé, que algunes sí les han vistes, per al cinema internacional. Han tingut pel·lícules com The Water Choice de Park Chan-wook, com Alpha de Julia Ducournau, La Voz de Hind o, per exemple, Sentimental Value.
¿Por qué no quisiste hacer el papel? Él quería que lo hicieras. No puedo trabajar con él. No podemos ni hablar. Mi padre es una persona muy difícil.
Sí, jo no sé si me quedaria amb Valor Sentimental, que és aquesta que hem escoltat, o No Vote the Choice, d'en Park Chan-wook, que és una pel·lícula que precisament vam veure a Sitges, i que és una pel·lícula coreana increïble.
Per jo són dos dels grans títols de l'any, eh?
Totalment, totalment. El cinema internacional cada vegada agafa més... diguéssim, més forma i està més present en aquests repassos de tot l'any.
Vinga, teniu un minut i mig perquè m'agradaria acabar el programa amb música, ja que la tenim.
I podem fer un pas un poc ràpid, per exemple, per cinema de fantàstic o de
ciència-ficció,
sí, que tenim com cada any. Molts d'exemples. Bogònia, d'en Yorgos Lanthimos, també estrenada a Sitges, per exemple, de Running Man, d'Edgar Wright, o Mickey 17.
Correcte, que Mickey 17 és pel·lícula d'en Bong Joon-ho, també coreana, i és veritat que produïda per estudis nord-americans, i que també ha estat molt, molt important. I en quant a cinema espanyol, no ens podíem anar sense parlar de cinema espanyol, ha estat un gran any per cinema espanyol, xerrant de Romeria, Los Domingos, Los Tigres, La Cena, Decorado, que és d'animació, Gawa... I la més important, diguéssim, o la que més ha marcat aquest, o marcarà l'any que ve, l'any cinematogràfic, veurem si està nominada en els Oscars o no, és Cirat, que ha estat un boom i que ha funcionat no només aquí a Espanya, a França, per tot el món.
T'alliberaré la paraula un segonet abans de... Per tancar bé amb la música, abans faré aquest popurrí, no, de títols que no s'encaixaven a cap categoria, però que són altres grans títols de l'any, com són... Pot ser la gran pel·lícula de l'any, que és Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, Eddington, d'Ari Aster, The Smashing Machine, Caza de Brujas, Blue Moon, aquest remake de Agarrarlo como puedas, és a dir, hi ha grans pel·lícules aquest any que no cabien en cap d'aquestes categories, però s'havien de mencionar.
No se podien categoritzar.
Si Agarrarlo como puedas no hay por donde agarrarlo.
Exactament.
I, per últim, una de les categories que sempre funciona i que se repeteix ja cada any de forma sistemàtica és els biopics. Aquest any, dos biopics molt, molt importants, és de Bruce Springsteen i és de Bob Dylan. Aquest, de,
ha complit el nom.
Ha complit el nom, no sortia el nom, efectivament. I ha estat la pel·lícula de biopic de l'any, sí, sí.
Idò, vos deixem amb aquest Like Rolling Stone.
Like Rolling Stone.
I moltes gràcies, que tingueu un bon final d'any i res, mos escoltant ja l'any que ve, no?
Efectivament, l'any que ve no el veiem.
Idò, la setmana que ve més, però ja veurem si millor.
Quasi segur.
Vinga, idò, així acabam la gran vida. Queden res, 20 segonets per arribar a les 11. Vos deixem amb els companys la informació. I nosaltres tornem demà a les 9 en punt. Demà sí, 3 hores de programa fins a les 12 del migdia. Que tingueu un bon dissabte.